I un dimarts a més tornem a parlar d'esports. Ja sabeu que els dimarts dediquem una setmana al pàdel, una setmana al running. Avui toca pàdel i tornem a recuperar Dani Osés, que des de les vacances de Nadal, no? Crec recordar.
Sí, just abans, no?
Sí, abans de vacances.
Amb la Marta.
Exacte. Vam poder aprofitar que tenia allò un forat, no? I vam poder parlar per conèixer de prop la vida d'una professional que es dedica al tema. Però, clar, nosaltres, la nostra intenció, a banda de conèixer tot això, que també és important, ens adrecem a un públic més amateur, no? Volem arribar a totes aquelles persones que s'hi han enganxat, que tenen el pàdel com una pràctica, podríem dir, habitual, més o menys regular, i el que intentem des d'aquí és donar consells, recomanacions, donar informació, bàsicament, perquè tinguin les referències que són interessants i són importants de tenir. Avui, Dani, un tema superimportant, la nutrició i la hidratació. I seguirem una escala cronològica, no?
Exacte, exacte. És un tema que volíem tocar fa temps, perquè és un tema que els amateurs del pàdel no soliu donar-li importància.
No ho tenim massa en compte.
No ho teniu massa en compte, exacte. El que menjar i beure just abans d'un partit, o sigui, cal menjar alguna cosa, beure alguna cosa, durant el partit de pàdel, i després el procés de després del partit de pàdel, no? I per què dic això? Perquè és molt important, sobretot per prevenir lesions i contractures musculars. Moltes vegades, moltes lesions es produeixen per culpa d'una hidratació no correcta, és a dir, una deshidratació amb el cos, o per una no ingesta d'aliments que després provoquen que la musculatura funcioni malament i pateixi i s'acabi lesionant.
És tan important la nutrició com la hidratació o podria ser una de les dues més important que l'altra?
A veure, per nosaltres les dues són molt importants. El que sí que és veritat que el nostre cos, com jo dic, pot funcionar sense aliment, però no pot funcionar sense aigua. Aleshores, si ens regim, que avui ens regirem amb el pre, durant i postpartit, és molt més important una correcta hidratació, perquè sense aigua no podem treballar. Ens deshidratarem i no podrem treballar.
Molt bé. Doncs comencem i anem al prepartit. Però el prepartit vol dir el partit del mateix dia o del dia abans? O sigui, quin marge de temps hem de considerar?
Bueno, nosaltres, per no liar la gent, i sabem que l'esport professional comença, com jo dic, des que t'aixeques fins que te'n vas al llit. Ara no explicarem tot el que fareu. No, vosaltres no fareu...
Impossible, no
ho
podríem fer.
No podríem fer-ho.
Impossible.
Perquè no ens dediquem. Aleshores, jo m'havia fixat donar-li... No podem pensar tot el dia, bueno, doncs jugaré aquest partit, doncs què menjaré? La gent no està per això, no? Aleshores, el que sí que és donar uns consells a la gent per bueno, just abans del partidet, just abans del partit, què poder fer, no? Per lo menys, encara si no hem menjat o ens hem hidratat de forma correcta hores abans, que és el que hauríem de fer, doncs per lo menys, quan agafo la motxilla i em preparo la bossa, des d'aquell moment poder fer alguna espècie de rutina pels més amateurs que tinguin i a partir d'aquí poder treballar-la, no? És a dir, des de que quasi agafem la motxilla o des de que sortim de la feina per agafar el cotxe i anar al camp de pàdel, a la pista, fins que sortim de la pista de pàdel i anem cap a casa, no? Una mica vull agafar tota aquesta franja de...
Doncs comencem amb el prepartit, el mateix dia que tenim un partit, hem
Exacte.
quedat. Això està programat. Vull dir, un partit de pàdel no l'improvises. I tu saps que tens un partit, o d'aquí un dia, o d'aquí dos o tres, la setmana en qüestió tu saps quan tindràs partit, i per tant pots preveure i pots organitzar-te una miqueta.
Sí, pots organitzar-te, i és ben fàcil, eh? Jo el que simplement, si per exemple jugues per la tarda o tens un partit dintre d'unes hores, recomanaria, per exemple, agafar-se una fruita per abans del partit, un plàtan, per exemple, que té sodi, té potassi, i una ampolla d'aigua ben gran, d'un litre i mig, o si no, per exemple, agafes una fruita, agafa una beguda isotònica per poder fer aquest prepartit. Això primer. És a dir, ja sortiríem de casa amb una fruita...
Amb una fruita i amb una
ampolleta d'aigua. Això, si després anem a la feina i tot això. Si en el cas de que anem cap a casa i, ai, ostres, doncs amb una horeta jugo, l'ideal seria començar una hora abans, veure... aproximadament nosaltres, els professionals, estem entre un 5 i un 7 mil·lilitres per quilo, que significa de líquid, ¿vale? Això més o menys, perquè us feu una idea, és una persona d'uns 70 quilos, serien, no és gaire, són 350, 400, 450 mil·lilitres, quasi mig litre d'aigua,
sí, no,
abans de començar un partit. Això podríem fer-ho perfectament, una hora abans. Com? Simplement agafar una ampolla d'aigua abans de sortir de casa, beure un got d'aigua, que són 200 mil·lilitres, 250.
Amb un parell.
I ja exacte. No de cop, sinó que amb 200-250 abans de sortir un glob d'aigua. I després emportar-te la fruita cap al pàdel, i et quedarien, com jo dic, pues, menjar-te la fruita, i tindries 250 mil·lilitres més, pues, que just abans de canviar-te, per exemple, podries tornar a fer amb l'ampolla, no? Aleshores, això seria una mica el que hauríem de fer abans del partit. Uns 400 mil·lilitres d'aigua, depenent del pes, ja us dic, entre 5 i 7 mil·lilitres per quilogram, i una fruita i una fruiteta. Jo amb això ja estaríem preparats.
Fruites, m'imagino que hi haurà unes més aconsellables que altres.
Exacte, sí. Nosaltres, per exemple, a mi m'agrada sobretot el plàtan, utilitzar el plàtan, perquè sobretot...
Per les rampes va bé, per
sí,
exemple.
Sí, exacte, pel tema del sodi i del potassi, pensa que té molts electrolits i funciona molt bé. Bueno, hi ha gent que utilitza a vegades un suc de taronja, pots utilitzar-ho per la vitamina C, perquè també funciona molt bé una horeta abans. La uva a vegades és també una fruita que també pel seu nivell de glucosa. Pues aquestes serien les fruites que podríem menjar abans del partit.
Les que ens podrien anar més
sí,
bé.
Sí, les que nosaltres utilitzem.
Molt bé. Ja hem analitzat el prepartit, i ara ens n'anem al durant. Durant també és important tenir en compte, sobretot en aquest cas, la hidratació. Perquè
exacte.
La nutrició ja l'hem pensat abans i l'haurem de pensar després.
Exacte. Mira, durant amb els professionals sí que mengem mentre anem amb el partit a pàdel. Són partits molt, molt intensos, amb molta exigència. I sí que recomano jo, pues, a la Marta, a tots els professionals, normalment a cada canvi o cada dos canvis, que nosaltres amb el pàdel sempre és cada dos jocs, hi ha un canvi. I aleshores sí que recomanem seguir menjant, no? Però amb els amateurs us recomano realment que no fa falta, no us lieu en menjar coses mentre jugueu. Sí que recomano que beveu, sobretot, que us hidrateu, perquè molta gent no es dona compte i acaba amb un procés de deshidratació, no? Aleshores, el pàdel és perfecte, no és com un running, per exemple, quan vas a córrer, que quasi et molesta, no saps on... L'aigua no saps,
sí,
on portar-la, no? Fanosa, l'aigua.
Bueno, hi ha aquelles motxilles, no?, que van amb el...
Exacte, sí.
Amb el tubet.
Amb el tubet, sí, o rinyoneres que també es porten i porten aigua. Però és més complicat, no? Hi ha esports que és més complicat veure, però el pàdel és perfecte perquè cada dos jocs, que en teoria tens un descans, un petit descans, que els amateurs normalment no ho fan, que ho haurien de fer.
Clar, és que tens una hora de pista i l'has d'aprofitar.
Sí, sí, però per exemple, jo sempre dic, una, els amateurs normalment no canvien ni de pista. És a dir, vinga, seguim també, jugant i canvies al final de set, no? Per donar-li. Però jo prefereixo que canvieu de pista, simplement és el pas d'una pista a l'altra són 15 segons, no hi ha més, posa-li 30, i simplement beure un glopet d'aigua amb cada canvi. És a dir, això és una rutina que és fàcil de fer i simplement és canvi, anar un moment, agafar un glopet només, un glopet d'aigua i ja està. Amb això què aconsegueixes? Que més o menys cada 20 minuts tu estiguis ingerint a l'hivern menys perquè beus menys aigua i sense voler menys més, però a l'hivern uns 150-200 mil·lilitres cada 20 minuts estaràs ingerint, estaràs bevent i... En cas de l'estiu ens anem quasi ens haurien d'anar els 300 mil·lilitres cada 20 minuts. És a dir, amb una hora de joc, que és el que dura un partit de pàdel, hauríem d'estar a l'hivern amb mig litre una mica més i a l'hivern doncs, tocant el...
A l'estiu?
A l'estiu, perdona, tocant el litre d'aigua. I els amateurs no ho fan. I simplement el meu consell és aquest. Aprofitar cada canvi de pista, fer el canvi de pista real, perquè és una cosa que m'agrada, que s'ha de fer, i simplement posar el glob d'aigua és suficient.
Molt bé, ara ja estem en el post. En el postpartit, què és el que s'aconsella menjar?
Exacte.
Que jo m'imagino que just després tampoc no, que s'ha de deixar un temps.
Exacte.
I el que sí que és important, en aquest cas sí que el primer que s'hauria de fer és hidratació, no?
Sí, igual. Amb el postpartit, en el cas professional, normalment es menja molt poquet o res després. És a dir, nosaltres sempre diem que com a mínim una hora i mitja, entre una hora i mitja i dues, per fer un àpat sòlid i consolidat amb una gran quantitat d'hidrats de carboni. Proteïnes moderadament, s'han de prendre també, i moderadament també greixos. Com més o menys nosaltres sempre fem una proporció al dinar o l'àpat després dels professionals, l'àpat després del partit intens, perquè normalment ens toca un altre el dia següent, si hem guanyat, si no ens anirem cap a casa. Però normalment sempre es fa el mateix. Tant perdis com guanyis, has de fer un àpat sòlid amb una proporció normalment de 4 vegades hidrats de carboni, una de proteïna i una de lípids. És a dir, una de greixos.
Uh-huh.
És a dir, molt més hidrat de carboni que no greixos i proteïnes, no?
Correcte.
En el cas dels amateurs, jo faria igual. Jo, sobretot, la primera hora i mitja no menjaria... res, com a molt uns fruits secs, i sí que s'ha de tenir molt en compte la hidratació, el tema de l'aigua, no? Jo sempre dic com a consell, que és molt fàcil, acaba l'ampolla que tinguis, una, t'has de comprar la de litre i mig, no podem comprar la de mig litre, que molta gent va amb la de mig litre o la de 300 mil·lilitres.
Sí, 300. Exacte. Això compra, no tens ni per començar.
Ni per començar. Compra la d'un litre o un litre i mig, i aleshores... Com jo dic, entre que li has donat al teu company perquè no porta aigua, a la teva companya o al teu company i tal, el meu consell és que s'acabi aquesta ampolla d'aigua amb el transcurs d'una hora. Què significarà? Que tu, des que has sortit de casa fins que has tornat a casa, has begut un litre i mig d'aigua. És ben senzillet i ben fàcil.
És el que toca, simplement.
És el que toca. El que passa és que ho fas... Ho fas durant pues, les 4 hores, entre que, bueno, 3 horetes, entre que entres, surts de casa o de la feina, vas bevent un glopet, un altre, entres, jugues, vas bevent i acabes i segueixes bevent. Llavors aquí està una mica l'èxit.
Però com dèiem, insistim que ens movem per un terreny principalment amateur. I tu saps perfectament que quan es queda amb els amics, amb les amigues, doncs és habitual... fer després allò una trobadeta al bar del club a fer o la cerveseta o el cafè. Sempre hi ha alguna cosa. Jo no sé si són recomanables aquests hàbits que tenim, no?
Bueno, Els podem, depèn de quins hàbits, els podem mantenir, eh? Com jo dic, mira, el cafè prepartit, que molta gent el fa abans de...
Doncs, sí?
Sí, queden abans de... molta gent, doncs, si queden a les 7, 8 de la tarda o a les 11 del matí, doncs, abans, quedem una mica abans i fem un cafetó i així xerres una mica. O sigui, les rutines normalment de la gent amateur és fer un cafetó prepartit i una cerveseta postpartit o un cafè postpartit, no?
Sí, depèn de l'hora també.
Jo recomano que si és el cafè, si és el cafè prepartit, a ser possible que no sigui un tallat, que sigui un cafè sol, estupendo. Us aportarà una mica de cafeïna, metabolisme una mica... Anem amb metabolisme una mica accelerat i bé, no està malament fer un cafetó curtet o amb poca llet. La llet, nosaltres no som gaire amants de la llet just abans de començar un partit.
Pot donar més problemes que una altra cosa.
Exacte. Aleshores, bueno, un cafetó amb una miqueta de llet, molt poqueta, doncs podem fer-ho. I després, bueno, la típica...
Tema cervesa,
que és important, que tothom...
Amb alcohol?
Jo recomano, a veure, amb alcohol no és recomanable totalment,
Molt bé.
Perquè l'alcohol, com ja sabem, una és un diurètic, és a dir, fa que ens deshidratem més, és a dir, no ens ajuda per recuperar aquesta aigua perduda i aquests líquids perduts. Però la cervesa, encara que molta gent diu, però això és bona. Sí, realment la cervesa és bona, és bona per la dieta d'un esportista, perquè realment té polifenols, té antioxidants, porta sodi, porta proteïna, és a dir, la cervesa és bona. No dic que ho estigui aconsellant.
Sense abusar.
Sense abusar. L'ideal, una cerveseta sense alcohol. Però no, ja sabem que no és tan bona, Si no, bueno, pues una cervesa normal la podem fer perfectament després d'un partit.
O sigui, sí, podríem fer aquesta cervesa
podríem fer aquesta cervesa
partit.
Sí.
No passaria res.
L'ideal és aigua o una beguda isotònica, Això, la beguda isotònica és perfecta perquè recuperem de cop tot el que...
Els minerals.
Hidrats de carboni, minerals, electrolits. O sigui, jo, per exemple, sí que recomano després fer una beguda isotònica, a casa amateur, inclús, però com la gent sapiguem que ens agrada més la cervesa, pues la podem fer. Això sí, un consell que sí que dono és que, com he dit abans, aquesta ampolla que teniu us la beveu. Per què? Perquè molta gent, jo he vist moltíssimes vegades al bar de després, la gent que escarça de cop, en dos segons, mig litre de cervesa o tota la copa sencera. Per què? Perquè aquesta gent està deshidratada. Quan tu veus una cervesa que te l'acaba ràpid, és perquè estàs deshidratat, perquè no ens has fet cas.
Tens una sensació de set increïble.
Exacte, no ens han escoltat i no ens han fet cas de beure aquesta aigua o aquesta beguda isotònica, no? Aleshores, sí que recomano, ja apareix la set, que és una sensació del nostre cos de necessitar líquid, i aleshores, com tens aquesta set i aquestes ganes de beure... Pues la cervesa te la beus ràpid i no demanes una, sinó que demanes dos o tres. Aleshores, el meu consell és beure aquesta aigua que s'ha acabat abans de beure la cervesa, o si no ens has fet cas i no has agafat aquesta aigua, demanar primer una aigua i després demanar una cervesa.
També està bé. També està bé.
Les dues coses.
I escolta'm una cosa, clar, la sensació de deshidratació t'arriba... després que ja s'hagi produït, no? Per tant, com podem saber si estem bé o no tan ben hidratats?
Bueno, aquí has tocat un tema que és molt important, Carme, perquè és el tema que la gent no sap que està deshidratada o que s'està començant a deshidratar, no? Quan et dones compte que estàs deshidratat... O sigui, el nostre cos es dona compte que està deshidratat quan està molt deshidratat.
Ja, quan ja no hi ha tornada enrere.
Tens calambres, tens marejos, quan portes un estat de deshidratació. El cos, igualment, si nosaltres escoltéssim bé, que no ho fem, ja ens comença a donar símptomes mentre estem jugant al partit, sobretot segons sets, tercers sets, que s'està començant a deshidratar. Ja els cops no són tan clars, a part del cansament físic i muscular que portem a sobre, Però bueno, ja comencem a la reacció, sobretot, és una dels gestos que fa que una persona estigui deshidratada o no. És a dir, la reacció a les pilotes, a agafar la pilota, et tornes una mica com una mica més lent, no? Mm. Aleshores, no ens escoltem i nosaltres sempre fem que bueno, és per culpa del cansament, no? Bueno, però és que segurament és per culpa de que estàs deshidratat, no? Aleshores, nosaltres sempre amb el cas de saber si no estàs deshidratat, si no t'escoltes o no et coneixes molt bé, el que podem fer és una cosa, sempre ho dic, i hi ha gent que ho ha fet i, bueno,
I funciona.
És, abans de sortir de casa, si per exemple, si estàs a la feina, no, però abans de sortir de casa, tu el que pots fer és pesar-te, et peses a la bàscula i apuntes el que, o te'n recordes del que peses. Jugues, fas tot el procés que jo he dit, sense mm-hmm. aigua, o amb l'aigua que tu creus considerable, després no fas la cerveseta postpartit, i després tu arribes a casa i et tornes a pesar. Aleshores, sí, si has perdut més d'un 2% del teu pes corporal, vale, és que tu has estat en un procés de deshidratació. Si estàs en més d'un 2% és que has perdut líquids, sobretot perquè el que perdem la majoria són líquids, significa que estàs en un procés de deshidratació. Amb més d'un 2% del nostre pes corporal, que més o menys equivaldria, per exemple, una persona d'uns 70 quilos, aquí equivaldria un quilo i mig de pes. Sempre hem de fer això. O emportar-te la bàscula on vagis a jugar a pàdel,
sí.
Fer-ho abans,
sí.
I fer-ho després, una vegada per veure, per curiositat i per veure si realment saps si estàs hidratat o no estàs hidratat.
Si després de fer aquesta prova no hem perdut res, uh-huh. ja estem amb el mateix pes,
uh-huh.
això significa que, bueno, que ens hem hidratat bé, que...
Això hi ha diverses coses. Una, que sí? no t'has mogut per la pista. Eh?
Home,
i que
també
t'han donat
podria
una,
ser.
I que t'han donat una pallissa tremenda.
També podria ser.
O que has donat una pallissa tremenda.
Sí.
Sí, normalment és, fora bromes, normalment és que has perdut poquet pes, un 1%, un 0,5%, és que estàs ben hidratat. Com a molt un 1%, jo dic. Sí, perquè algú moltes vegades sí que es perd, però
clar,
un 0,5%, però normalment si ens mantenim el pes...
Més o menys.
Si ens mantenim el pes és perfecte, és molt bona senyal.
Déu-n'hi-do.
Normalment a l'hivern costa més, però la gent es segueix deshidratant.
Home, clar, perquè a més a l'estiu, amb la calor, el cos, diguem que la maquinària la posa... bastant més a prova,
sí,
i és inevitable, sí, sí. Que suïs més, que tot l'esforç resulti com crema més.
Exacte.
No?
És, bueno, quasi a l'estiu, quasi bevem, durant el partit hauríem de beure quasi el doble que durant l'hivern. Però a l'hivern també s'ha de beure aquests 150-200 mil·lilitres durant, i ja, com jo dic, sempre acaba l'ampolla de sencera amb tot el procés del pre, durant i postpartit.
Molt bé. No ens hem deixat res? Res. Diria que no.
Jo crec que no. Jo crec que no.
Hem repassat les diferents fases, des del previ al partit, el durant el partit i el postpartit, i hem comentat, doncs, aquests hàbits que tenim, sobretot després de compartir la cerveseta o el cafè amb els companys de partit. Ara, el tema de la bàscula, ens hauran d'inventar una portàtil, perquè si hem d'anar amb la bàscula amunt i avall ens podem morir.
Bueno, simplement és un dia per fer-ho. O hi ha molts clubs que tenen bàscula als vestuaris.
Sí, també.
Hi ha molts clubs que són clubs no només de... No són pistes de pàdel, sinó que són clubs esportius, i normalment el club esportiu ja bàscula, no?
Sí, sí. Tenen molt en compte.
Si no, haurem d'anar un dia... O, bueno, sortint de casa pots pesar-te, Pots pesar-te al sortir de casa i després, quan tornes, pots tornar a pesar-te.
Molt bé, la nutrició, la hidratació en el món del pàdel, i gràcies al repàs que hem fet amb el Dani avui, doncs hem descobert coses que potser les podíem donar com per sabudes o perquè són òbvies, si tu penses una miqueta bé, però que no està de més tornar-les a reiterar, recordar-les i sobretot amb els arguments que li donen realment la importància que tenen.
Exacte.
És a dir, per què és important fer aquestes coses d'aquesta manera quan volem fer aquest esport, quan el practiquem. Doncs avui unes pautes que ens aniran perfectament bé i continuarem d'aquí unes setmanetes parlant d'altres temes. Dani, que vagi molt bé.
Pues moltes gràcies, com sempre, gràcies per convidar-me.
I fins la propera.
Exacte.
Gràcies, bon dia.
Molt bé, Carme, bon dia, adéu, adéu. Around the world.